lejos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear?
Cristian Escrivá, bon dia.
Bon dia.
No sabia que t'agradava tant Loquillo.
Som molt amics.
Ah, sí?
Som molt amics. De fet, sóc el padrí, diguéssim, de Mona, del Cayo, que és el seu fill.
Com el vas conèixer, el Loquillo?
O sigui, el Loquillo el vaig conèixer... Mira, va haver-hi una època que jo feia el que li deia el pastís del mes. I, bueno, vaig fer el pastís del Ronald Koeman quan va marcar el gol de Wembley, li vaig fer el pastís al Loquillo, li van fer el pastís a Pasqual Maragall, li van fer el pastís... Bueno, tota una sèrie de gent coneguda... I el Loquillo era un d'ells, no? I així és com n'hi havia uns que els coneixia, en el Loco no el coneixia, però el volia conèixer, perquè m'agradava molt. I a partir d'aquí, bueno, li vaig fer el pastís amb l'excusa aquesta, i ens vam conèixer i vam congeniar des del primer moment. Mm.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí. Sí, la veritat és que estic passant una... Molt bona època de la meva vida.
Vas molt de cul aquests dies?
Sí, com sempre.
Però clar, o sigui, Setmana Santa, Pasqua, Mones...
Sí, el que passa és que, bueno...
Estàs a primera línia o no?
Creativitat sí, però produint Mones i tal, no. Tinc la sort de tindre un gran equip al costat i delego amb ells.
És la setmana de més feina de l'any, la de les Mones, o per Reis?
No, és per Reis.
Per Reis, eh?
És per Reis, sí. Les Mones, nosaltres comencem a pensar les Mones molt aviat, vull dir, pràcticament comencem a pensar les Mones després de Reis, no? Llavors, primer ve el procés de pensar quines Mones farem, després ve el procés allò de fer les peces, per dir-ho d'alguna manera, i finalment ve el procés d'acabar-les. I això intentem que sigui el més d'hora possible dins de la Setmana Santa, perquè sabem que ara, en aquests moments, venen les comandes, diguéssim, especials. Un vol un patinet elèctric, l'altre vol un coet, l'altre vol, què sé jo, qualsevol cosa, una raqueta de pàdel, i això són peces úniques. I les peces úniques costen més de fer. Mm.
D'on surt aquesta creativitat? D'on la vas heredar, tu? Del teu pare?
Del meu pare i d'aquella generació dels anys entre 50 i 70, que són els creadors de lo que són les Mones, que, curiosament, ara, avui en dia, ho veus a tot el món. O sigui, pensa que fins fa 10 anys, quan tu viatjaves, fa 10 anys, eh? Fins quan tu viatjaves, la Pasqua, a nivell de xocolata, a qualsevol lloc del món, es resumia amb quatre figures, que era el conill, l'ou, la gallina i la campana. I aquí s'ha acabat. Llavors, aquí, a Catalunya, concretament, aquests mestres, com el meu pare, com el Joan Giné, com, bueno, molts d'ells, el Pallarès, que encara el seu fill està aquí al carrer Urgell, Baixes, van començar a crear amb xocolata aquestes peces. I avui en dia tu viatges pel món i veus mones. O sigui, fora dels conills, els ous, les campanes i els ous que deia, ara començaré a veure mones. Però no hem sabut ni reivindicar el nom de la mona, ni... a nivell de, i mira que he parlat amb alguns polítics, de dir, escolta, a veure si ens ajudeu una mica, i també és feina nostra, no demanar favors. Però sí que, hòstia, això forma part de la cultura catalana més genuïna.
El teu pare es feia dir tartista, no?
Sí.
De tarta i artista.
Sí, perquè li deien, diu, vostè és un artista. Diu, no, jo sóc un tartista.
Tartista.
Sí, senyor.
Mm. Clar, tu ets la quarta generació?
Quarta.
La cinquena la tens garantida, que és el teu fill, que ja el tens de...
El cap d'obrador, sí.
És el cap d'obrador, sí. O sigui que ara està fent mones a tot drap.
Sí.
Mentre tu estàs aquí a la ràdio venent-les.
Sí.
I... Sí. I hi ha una sisena generació en marxa?
Bueno, a veure, la sisena, pobreta, la Júlia té 3 anys. Però a veure, li està passant el mateix que ens ha passat a tots els que hem passat per aquí, no? Que vivim en el mateix edifici i abans d'anar al col·legi passem per l'obrador. passem per l'obrador, passem per la botiga i tal, no? I ja la veus, allò que inclús hi ha dies allò que costa estirar-la, saps, per anar al col·legi, perquè ja s'hi quedaria, no? I això és el que ens ha passat a tots quan hem sigut petits i hem passat per aquest obrador que volíem quedar-nos.
Tens la sensació de tenir a les teves mans un imperi?
No. No, no. No, 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 no. Tinc la sensació de tenir a les mans algú molt maco. Algú molt maco, un ofici molt maco, un equip al costat molt maco també, uns clients fantàstics, una ciutat meravellosa. Bé, això és la sensació que jo tinc, no? Intento disfrutar-la cada dia, cada dia. La paraula imperi no...
I venim de la família que venies amb el teu pare, que va representar el que el deien el Mozart de la xocolata, el teu pare, no li deien?
Sí, el mag del xocolata, el Mozart del xocolata, sí.
Vas tenir mai alternativa o sempre vas voler que seguiries els passos del teu pare?
Bueno, la veritat és que ho he explicat més d'una vegada, bé, que jo, el primer debut va ser un desastre, i aquí és on em va enganxar el meu pare. Jo tenia 15 anys i aquí és on em va enganxar el meu pare i em va dir, escolta, això no... No pot ser, és que no has aprovat ni la religió, ni les matemàtiques, no, anava a dir les matemàtiques, això, no, ni la religió, ni la gimnàsia. Què ha passat aquí? I bueno, llavors em va dir, escolta, vols que provem un any de pastisseria? I si no, doncs tornes a estudiar, però amb una altra actitud, no? I vaig provar pastisseria i aquí m'hi vaig quedar, no? La veritat és que... després de l'any desastrós a l'últim, perquè els altres anaven bé, els altres, jo era un estudiant d'aquests, jo no era brillant, ni molt menys, però sí que era els que complia els mínims, no? I a partir d'aquí t'haig de dir també que el primer any tampoc em va entusiasmar, però ja dius, bueno, escolta, hi ha gent que diu, escolta, té molt clar que vol ser, doncs, que sé jo, científic, o vol ser arquitecte, o vol ser fotògraf, jo no tenia clar. Llavors vaig dir, bueno, mira, em vaig dir una mica lo fàcil també, vull dir que va ser una equivocació, entremig va ser una equivocació, ara no, perquè ho disfruto molt, però al principi ho fas per una mica per vagància, no? I perquè dius, escolta, tu, jo no vull tornar al col·legi, jo, vull dir, a casa tenen un negoci, el meu pare és conegut a tot el món, tinc les portes obertes a tots els obradors i tal, doncs mira, em tiro això. Però després et dones compte allò del sacrifici que significa, no? I després allò, mira, un negoci de 117 anys o t'agrada molt, o t'agrada molt, però molt, i t'hi deixes la vida, o si no, no dures, no dures tantes generacions i tants anys.
Si no provaves les matemàtiques, qui t'ha portat els números del negoci?
Bueno, a veure, sempre hem tingut algun comptable. La veritat és que quan va sortir allò de l'IVA la cosa es va complicar, i a tranques i barranques ho hem anat fent. Jo he estat a punt de fer, però a punt vol dir en 48 hores, a punt de fer una suspensió de pagaments. En el 2008, quan va vindre la crisi, ho vaig passar molt malament, no? I després, bueno, doncs ha anat passant gent per allà. Mira, un dels directors que va tindre Escrivà, i això ho sap molt poca gent, va ser el Marc Clotet. Marc Clotet, el fill del doctor Clotet.
L'actor?
L'actor.
El jurat d'Eufòria?
Ah, sí. Doncs el Marc va estar de director d'Escrivà, jo, si no recordo malament, un parell d'anys. Sí, sí,
no
perquè va fer...
aquesta faceta del Marc?
Sí, 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 sí. Doncs va fer SADE, va fer empresarials a ESADE i va estar un any. Llavors, bueno, després del Marc va passar el Pau, una sèrie de gent, i ara, per exemple, doncs tenim el Gerard, que és el CEO, és algú més que un comptable.
Aquest li has de fer cas, eh?
Aquest hi ha après a fer cas aquest tipus de gent que té un altre tipus de coneixement que no és...
Deu manar més que tu, ara.
Li deixo que mani més que jo i li deixo que em guiï. Em guiï una mica. De fet, m'he posat a la seva disposició, llavors, bueno, doncs... Jo ara me n'encuido de la part creativa, me n'encuido de la part de comunicació i com et deia, barbacoes.
Barbacoes, què vol dir barbacoes?
Barbacoes vol dir relacionar-me una mica més amb gent allò, doncs, de... Per mira...
Has de fer relacions públiques, també.
Ah, exacte.
Però amb polítics, també, per exemple?
Sí, amb qui toqui.
O sigui, en aquesta campanya municipal seràs una...
No. No, 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 no.
Perquè algú també et deu haver volgut...
Sí, però no. Sí, però no. Vull dir, no. No, 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 no.
Només em faltaria això, no?
No, no, no.
Va, una mica de música.
Dame más, dame más. Dame tu
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de Setmana Santa amb el Cristian Escrivà, que aquests dies va de cul preparant mones. Estic pensant, ara que parlàvem de política municipal i de si s'han intentat fitxar o no, el Josep Bou, que va plegar aquest divendres del ple municipal del PP, és forner, el Josep?
Sí, sí, no sé, sí, no això m'han dit, això m'han dit.
No el coneixes?
No.
Fa mones?
No ho sé.
No, per tant, si pregunto si has estat...
No.
No ho saps.
No, no ho sé. No ho sé, no ho sé.
Bueno, deixa'm que pregunti per les novetats de la temporada de què esteu preparant, perquè suposo que tot això del Fortnite, de la Kings League, fins i tot de la intel·ligència artificial, també deu haver guanyat protagonisme en aquestes mones.
Sí, hem sigut els primers en fer la mona a partir d'intel·ligència artificial. Clar, em cridava l'atenció el de la intel·ligència artificial i el xat, no em surt el nom, eh? Jo li dic el
GPT.
Jo li dic DGT, però és...
No, el DGT és una altra cosa. Vale. El xat GPT.
Això. I ara, de moment estic jugant amb dos bandes, amb aquestes dos, no? Vull dir que una és la gràfica, i a partir d'aquí hem fet un conill. Hòstia, que és que és una passada, és una passada. Això, jo ho he dit, per mi és el joguet creatiu més gran i més fabulós que s'ha creat a la història de la humanitat. És una passada, estic enganxadíssim amb això. I a partir d'aquí, bueno, veure totes les possibilitats que hi ha.
Però a veure com ho has incorporat, això. O sigui,
bueno, doncs, per exemple, vull dir, jo entro en el programa, vale, i en el prompt li poso conills, ous i pollets, vale, en primavera, per exemple, no? I comença a escopir imatges, allò, pam, 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 pam. Llavors tu vas perfilant fins que trobes... Ja no et dic... Aquí està la màgia, no? Ja no és el que tu en un moment donat t'imagines, sinó que a vegades, i quasi tot el que m'ha passat fins ara m'ha sorprès. El resultat de lo que estava buscant me l'ha donat d'una altra manera i m'ha sorprès. Però clar, des de coses allò, que dius... L'altre dia, per exemple, dic, a veure, un núvol, un cumulonimbus en forma de pastís de casament blanc de 5 pisos amb un cel blau. I et comença a sortir coses que diu, hola,
et fotrà la feina?
No, perquè... No, el que passa és que és el contrari, te la facilita, sí que és veritat que economitza temps i diners. Això ho tinc claríssim, claríssim. Vale? Però no treu la feina, no. No, perquè al final, vull dir, si tu vols fer una casa necessites un paleta, totxos i ciment, eh? Vull dir, i vols fer un pastís necessites ous, mantega, sucre i farina. I no.
Costa molt fer una mona bona?
Sí que costa. Costa allò, això és artesania. L'artesania s'està convertint una mica en el luxe d'avui en dia. Vull dir, tot el que està fet a mà cada vegada és més car, és més difícil de trobar gent, allò, vull dir, que tingui la paciència, allò d'aprendre a treballar les coses manualment, no? I això és la mona. La mona és artesania pura i dura.
Hi ha gent que et diu, ostres, és que les mones de l'Escrivà són molt cares?
Pues la veritat, jo no m'hi he trobat.
No, a tu no t'ho diuen a la cara.
A mi no m'ho diuen a la cara. Vull dir, pot ser que sí, però mira, aquest any perquè no ens ha donat temps, perquè hem anat una cosa darrere d'una altra i tal, però sí que nosaltres vam treure el primer QR... comestible, que el vam fer amb xocolata, és un QR, avui en dia que es porta lo ecològic, lo com es diu allò, lo que no deixa rastres, no?
Sí, no, ecològic, ho estàs dient bé.
Bueno, pues l'ecològic és allò, és el primer QR que te'l menges i desapareix, no? Vull dir, has de tindre la paciència de descarregar-te el primer, no? Però llavors, tenint aquesta eina tecnològica, el que vam fer va ser gravar el procés de fabricació de cada una de les mones que vam fer fa, això t'estic parlant de fa 2 anys, no? Va ser molt costós a nivell econòmic, però, en canvi, tu, abans de menjar-te la mona o trencar-la, veies realment la feina que hi ha a darrere de cada cosa d'aquestes. I no descarto, ara, pues, amb una mica més de temps, fer-ho amb tots els productes que fem, perquè per algú som artesans i per algú tenim els preus que tenim, no és per capritxi.
Encara teniu el Picasso penjat?
El Picasso...
Expliquem-ho.
Mira, en època de mones aquesta és la millor anècdota dels 117 anys d'història, no? El meu pare era artista, per això quan li deien artista, quan ell feia la broma que era artista, però realment era un artista, perquè havia estudiat art. I llavors pues, va haver-hi una desgràcia familiar i va tindre que deixar la seva carrera d'artista i dedicar-se al negoci familiar. Què va fer? Va canviar la pedra, el bronzo, les policromies, les aquarel·les i tot el que tenia, el que treballava normalment, i va començar a jugar i a experimentar pues, amb els materials nous, que eren la xocolata i merengue i altres coses. I l'anècdota del Picasso concretament és una temporada com ara, però de l'any 59, el Joan Gaspar, de la Galeria Gaspar, que era client de la casa, va vindre i diu, escolta, Antonio, me'n vaig a veure el Pablo Picasso aquí, em sembla que era en Tibes, on tenia el taller. Diu, m'agradaria que fessis la reproducció de l'estàtua de Colón, vale? Era un, si no m'equivoco, per la foto devia fer uns 60 centímetres devia fer. I li portaré,
perquè ell senyora molt de Barcelona.
Senyora molt de Barcelona i tal, però com ha promès que mentre estigui Franco ell no torna aquí, pues li vull portar això. Perquè ell no diu, tinc m'enyoro de Barcelona. Ell el que em diu sempre cada vegada que em veu és, hòstia, tengo ganas de ver a Colón. Diu, em faries la mona? Diu, sí, vale. Li fa la mona, li porta la mona, i quan torna, diu, escolta, diu, ha flipat, diu, mira si ha flipat que la té a l'entrada, he estat uns dies en allà perquè estem preparant una, no sé si era una exposició i tal, diu, i han passat polítics, família, fotògrafs, altres artistes i tal, i a tothom el primer que els ensenyava com un nen petit era la mona, els ensenyava la mona, els hi explicava
no se la va menjar?
La història de la mona, no, la va tindre allà mesos i temps, i parlant amb el director del museu em diu, me parece que la tuvo hasta el final, ¿vale? I el meu pare quan estava fent la mona, dit per ell, li feia mandra al final esculpir l'estàtua de Colón tan petita, no l'estàtua sinó la figura. I com va veure de reull que tenien uns ous de Pasqua per allà de xocolata, li va fer un forat amb un ou, li va posar una mà amb un dit des de dins de l'ou, i era el huevo de Colón, pam, i li va plantar dalt. Això li va explicar en el Joan Gaspar, diu, mira, m'he pres la llicència de fer aquest canvi. Oh, a mi m'agrada, diu, ara a veure què diu el Picasso. Total, que quan torna i li explica, vull dir que el tio estava enamorat de la mona i tal, diu, ara, diu, amb el que te l'has guanyat de veritat ha sigut posant lo de l'ou amb el dit. Diu, aquí, quan ho ha vist, diu, este tio és un artista. Total, que diu, escolta, què et dec de la mona? I el meu pare li diu, mira, diu, ja que li ha agradat tant, diu, digue-li que li canvio per un quadro. I l'altre diu, home, tinc que tornar la setmana que ve, mira, jo li comento. Total, que al cap de 15 dies torna amb un tub, li dona, li allarga així els braços, diu, té, de part del Pablo Picasso, i li va regalar un quadre. Un quadre que era una litografia en blanc i negre del món del circ. Quan van sortir els primers mòbils, ara no recordo l'any, però em truca el meu pare i em diu, escolta, Cristian, on estàs? Dic, estic a Sitges, me'n recordo perfectament. Diu, escolta, necessito que em donguis un cop de mà. Dic, què puc fer? Diu, tinc a la teva mare molt enfadada. Dic, i què li has fet? Diu, he pintat el Picasso. Dic, hòstia, i t'ha quedat bé o què? Diu, ha guanyat molt. Que va agafar les aquarel·les.
Sí, l'artista del teu pare va pintar amb aquarel·les la litografia del Picasso.
Exacte.
Brutal.
Exacte. I això va arribar, ara fa uns anys, va arribar en mans del, bueno, oïdes del director, l'Emmanuel Guigón, que és el director del museu, i sabien això em va demanar la rèplica d'aquesta mona per exposar-la en el museu. I va estar exposada en el Museu Picasso un temps. I ara aquesta mona, si algú la vol veure, està en el hall de l'Hotel Mi del carrer Casp, que l'ha comprat, i està allà amb l'anècdota explicada al costat i amb la foto de l'original i la foto del...
Que no se'ls hi desfaci, eh?
No, està amb aire condicionat.
Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches, policía, detrás la ciudad.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem conversant amb el Cristian Escrivà quan passen 4 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Cristian, ho has explicat diverses vegades, avui et preguntava com estàs i em deies que fantàsticament bé. Mm-hmm. Durant una època molt determinada de la teva vida vas tenir una relació molt perillosa amb l'alcohol i amb el menjar, sí. Perquè tenies una addicció al menjar també. Mm-hmm. és una addicció, totes dues, que vas superar. Aleshores, et vull preguntar, perquè t'he sentit en alguna entrevista que expliques que tu d'alcohòlic ho seràs tota la vida.
Sí, els addictes, o sigui, l'addicció... L'addicte és addicte sempre. Ho ha de saber, ho ha d'acceptar, i s'ha de posar en mans d'especialistes. Però de totes, mira, jo estic convençut de que ara en aquests moments, ara que em fas la pregunta, jo estic convençut de que en aquests moments hi ha algun addicte que m'està sentint i també coaddictes, perquè es parla molt dels addictes i poc dels coaddictes.
Què són els coaddictes?
Els coaddictes són els que conviuen amb l'addicte i que ho passen igual de malament que l'addicte, perquè a més no saben com arreglar la situació.
Llavors, quin missatge els hi donaries als coaddictes?
Els coaddictes els hi... És el més difícil, no? Perquè al final l'addicte ha de ser conscient de l'enfermetat, vale? I posar-se a treballar, o sigui, posar-se en mans de... Mira, a mi, per exemple, a mi em va ajudar on vaig anar jo, que és a Orbium, està aquí a Barcelona, i em vaig posar en mans d'ells. Molta gent deu haver sentit també el cas, perquè ha fet el llibre,
el Balam.
El Balam, val? Pues és el mateix, no? Però és que, a veure, el tabac és una addicció, eh? Vull dir, o sigui, no, hi ha tot una carta extensa, d'aquí, d'addiccions. Ara, quan tu prens consciència d'aquests addictes, el millor és posar-te en mans i posar-te... tal. Aquí, jo sempre ho dic, o sigui, el tema de ser addicte, el bo és que està a les teves mans, amb l'ajuda, però està amb les teves mans. Hi ha enfermetats que no està ni a les teves mans i moltes vegades ni a les mans dels metges. I que són de difícil o, per dir algunes, no tenen solució. Aquesta la té. Aquesta la té. I no solament la té, sinó que si fas bé la recuperació, surts, però molt, molt millor.
Tu encara tens ganes de beure?
No, ja no. Ja no, ja no. Tinc que dir també que en el meu cas, jo vaig... Paral·lelament vaig conèixer el budisme. I la meditació ha sigut, jo diria, a part, no, meditant no s'arregla el tema només, però sí que la meditació i els budistes m'han ajudat moltíssim a entendre, no entendre l'enfermetat com a tal, sinó entendre com et funciona la ment. I saber meditar... Al final, la meditació vol dir fixar la ment en un objecte virtuós que te la calma. I a partir que tu funciones amb una ment calmada, ets més feliç.
Clar, per un pastisser com tu, que el que ha de fer és anar tastant i anar cuinant, en un moment en què tenies també un problema amb el menjar...
Sí. I
que vas guanyar molt de pes,
sí.
Com t'ho feies per continuar treballant? O vas deixar de treballar aleshores?
No, jo vaig deixar de treballar... Bueno, em vaig operar, jo vaig fer una reducció d'estómac, perquè jo les dietes les havia provat totes, però totes. I tenia l'efecte rebot, el que passa normalment. Però clar, és que això també, si jo hagués entès el budisme i la meditació abans, no hagués fet falta la reducció d'estómac. Ni hagués, o sigui, per exemple, el deixar de fumar, o sigui, jo ho he pogut fer d'una manera, perquè també ho havia deixat de fumar, diverses vegades, fins que fumes el cigarret aquell, bueno, per un dia no passa res i la tornes a pifiar, no? I més. Bueno, jo he aconseguit deixar de fumar a través de la meditació i a través del budisme d'una manera fàcil i d'una manera que no m'ha costat gens. Que deixar de fumar, sí, molta gent pot deixar de fumar, però costa mogollón, ¿vale? Però si controles la ment, canvia tot.
I aquestes addiccions, l'alcohol, el menjar, les vincules a la pressió, a l'estrès que tenies del teu dia a dia o no?
També hi ha molts factors, vull dir, la tristor et pot portar aquesta, la soledat et pot portar a camins d'aquests d'infern, saps? No és només l'estrès, la vergonya. Hi ha factors, allò, el primer que s'ha de saber és per què abuses de les coses, per què no tens freno, per què necessites cada vegada més, no?
Tu vas entendre...
Saps la típica frase, sí, jo controlo, no controla res.
Tu vas entendre per què? per què vas caure en aquest pou de foscor?
Bueno, jo crec que una mica era per això. O sigui, jo tenia el meu pare era un tio molt potent. Era, tothom que s'acostava al meu pare, tothom allò, hòstia, el tenien allò, i inclús allò, jo no paro de trobar-me amb gent, hòstia, quin tio, i és veritat, quin home més fantàstic, no? I tu, d'alguna manera, si no tens la personalitat feta, o sigui, ets molt dèbil, vale? I estàs a la sombra, i llavors et trobes amb una pressió de que has de demostrar de cara a tothom allò, i clar, és un negoci familiar. Perquè clar, si comences de zero, i la pifies, doncs mira, l'has pifiat. Però quan portes a darrere tres generacions, això pesa, eh?
Què vas pensar el dia que va morir el teu pare?
O sigui, va ser un dia molt trist. El meu pare ja estava una mica fotudet, eh? Vull dir, es veia vindre, eh? No va ser un accident d'aquells frontals, per dir-ho d'alguna manera, eh? Però en el fons vaig pensar, dic, ja descansa, no? Vull dir, perquè sí que portava una temporada, jo hi havia entrat diverses vegades al clínic i tal, però, i et dic, es veia vindre, i aquestes morts, doncs, totes les morts són dures, eh?
Però a la vegada, és a dir, d'un costat hi ha tota aquesta vessant i aquest llegat que et va ensenyar i que tu vas heredar, no?
Sí.
Però a la vegada hi ha tot aquest pes, no?, que per tu va suposar una pressió enorme per continuar tota aquesta feina.
Sí.
I a la vegada... Bueno, és que és una feina de psicòleg, aquesta, i jo no sóc psicòleg.
Ja.
Però vull dir que trobar aquest equilibri,
sí,
et va costar un temps a tu.
Sí, però veus, per exemple, una banda podria ser aquesta, que és la pressió que tu tens de demostrar i tal, i per l'altra banda, per exemple, els èxits. Has de vigilar molt amb els èxits. I mira, per exemple, hi ha moltes estrelles d'aquestes, de què sé jo, des d'actors fins a futbolistes o...
Algun periodista, també, segurament.
Cantants i tal, no? Vull dir que es pugen a la parra, com diuen, no? I a l'èxit et pot fer un mal irreversible, no? Llavors, no tot és allò, la pressió o què sé jo, les desgràcies, tal. No, el cuidado amb els èxits, també, no? Llavors, aquí, clar, jo quan, per exemple... Mira, nosaltres vam acabar el programa de Bogeria a la Pastisseria, que vam estar mesos i mesos allò, des de les 6 del matí fins a les 2 de la matinada i tal. Que quan va acabar allò, o sigui, i que la gent et coneix pel carrer, saps allò? I la gent et fa fotos, i la gent tal, i et demana tal, i tu vas i t'ho creus. I llavors barreges això amb l'alcohol i la combinació és letal. Vale? Baixes la guàrdia i aquí és on te la fots, no? Llavors, ojito, jo, i la humilitat. Saps allò? La humilitat ajuda molt.
Quants anys fa que vas deixar de beure?
Hòstia, doncs això va ser en el 2015, 16... En el 2016.
16.
Sí, estem al 20...
7 anys, 7 o 8 anys.
Sí, sí. Mm.
Cristian Escrivà, acabem amb una cançó?
Vinga.
Vinga, va. Hem estat poc originals, amb les cançons, avui. Però
bueno,
sí que t'agrada.
O sigui, mira, ara estava pensant el trucaré, perquè fa temps que no el truco, i...
Va venir el suplement un dia.
Ah, sí?
Sí, una mica de tensió, però bé. Va, sí, perquè tu saps que el loquillo és loquillo.
Amb el loco, si no hi ha tensió,
el loco,
no...
Sí, ja. Sí, però ja li agrada.
Sí.
Creus que l'èxit l'ha portat bé, ell?
Molt bé, sí. També som companyeros de viaje, eh?
Segurament.
Som companyeros de viaje.
Segurament que sí. Sí. Cristina Escrivà, escolta, moltes gràcies, molta sort.
Moltes
endavant
gràcies.
Amb aquests dies que vindran,
gràcies,
que seran durs i de molta feina.
Molt bona Pasqua per tothom.
Igualment. Ara tornem al suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.